Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia a Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 17 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Alba Roda, Mònica Blasco i Jordi Pasqual, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Parlarem de l'edició d'enguany de la marxa de regularitat infantil amb el president del Club Muntanyenc, Joan Bel, i el coordinador de la marxa, Oliver Giral. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Parlarem de la reanimació cardiopulmonar en el Dia Mundial d'aquesta pràctica a l'espai de Mútua Terrassa. I afegirem una mica d'arts escèniques per conèixer els imperdibles del crític Eduard Gené per als pròxims dies. I per acabar, posarem una mica de ritme santcugatenc per conversar amb l'artista Arnau Blanc. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Cuidar les persones grans que més estimem és una preocupació per a moltes de les famílies que ens estan escoltant ara mateix.
Carme, amb Kida tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana, perquè el teu familiar disposi de la millor atenció a casa.
I a més, Alba, un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per al teu familiar.
A més, Kida és l'única empresa en ajudar-te a pagar l'atenció domiciliària que us mereixeu, a través de solucions econòmiques o l'assessorament en la gestió d'ajudes de la llei de dependència.
Truca al 93 046 49 40 o entra a www.kida.es. Kida és qualitat de vida.
Faves Comptades.
La tertúlia a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem sobre la taula els reptes en matèria d'habitatge que tenim a la ciutat i al país, un tema que malauradament no ens és nou i que sovint passa per aquesta taula, a veure si a poc podem anar-lo deixant de banda, perquè això voldria dir que la crisi habitacional va millorant. Per parlar-ne, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Alba Roda, president de l'Ateneu Sant Cugatenc. Alba, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Mònica Blasco, directora d'Original Communication. Mònica, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
I el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Bé, ja ho dèiem, la crisi habitacional i l'habitatge és una de les problemàtiques que porten més de cap a la ciutadania. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el govern invertirà 4.400 milions d'euros en 4 anys per fer habitatge públic i que vol construir 50.000 habitatges públics en 6 anys. Abans de valorar aquest anunci que es va fer ja la setmana passada i que aquesta setmana en una cimera a Barcelona s'ha tornat a repetir, m'agradaria si em poguéssiu fer un titular, una valoració de quina és la vostra visió, quina és la vostra radiografia de l'estat de l'habitatge a la ciutat, a Sant Cugat i al país. Álvar.
Bon dia. És molt complicat, això de l'habitatge és molt complicat, no és tan senzill. Jo el titular que posaria és que el mercat no té sentiments. I per tant, a medida, doncs, el mercat tirarà per la seva banda com sigui. El sindicat de llogaters sí que té sentiments. I per tant, evidentment, la política ha de fer unes lleis que, evidentment, doncs, sigui una llei per tothom. Per exemple, pel petit arrendador o pels grans tenidors. Llavors, aquí tenim un problema. I tenim un problema, perquè esclar, hi ha petits arrendadors que evidentment han fet durant tota la seva vida uns estalvis amb un segon vivenda, per exemple, i la volen llogar per intentar mantenir-se la seva jubilació. És a dir, hi ha aspectes que verdament doncs, s'han de tenir en compte, no? El que sí que és veritat és que s'ha de fer una llei en contra dels grans tenidors, que això es pot fer, i no s'atreveixen. No s'atreveixen. I per tant, a medida, doncs, tot el que es faci, escolta'm, que està molt bé, que l'Illa hagi de 50.000, escolta'm, perfecte, aviam com ho gestiona. Per tant, hem d'estar contents que almenys faci aquest anunci. Una altra cosa és com ho podrà portar a terme, no? Aquí hi ha un problema també del sòl. El sòl és una de les coses més importants que hi ha pel tema de l'habitatge. I per tant, tenir sòl públic és el que d'alguna manera doncs, interessa, perquè d'alguna manera no sigui un sòl privat que li pugui entrar un rendiment. Tot i això, els ajuntaments i l'administració els costarà diners i tenen prou feines per tenir prou diners per fer altres coses com perquè d'alguna manera doncs, també se'ls hi carregui el tema de fer habitatge. Què és la seva obligació? Sí. Què és la nostra obligació perquè són els impostos nostres que són els que gestiona l'ajuntament? Sí. Però que evidentment tenint en compte que evidentment, doncs, hi haurà algunes contrapartides amb un pressupost per a altres temes, no?
Mónica. La situación es ciertamente insostenible, es dramática, sobre todo para nuestros jóvenes. No se pueden independizar de ninguna de las maneras, porque si los salarios no suben, los salarios están más o menos congelados, el salario mínimo sí que es verdad que ha subido, pero si la media de un alquiler aquí en San Cugat ronda los 1.400 euros y el salario mínimo ronda los 1.000 y poco, o vives dos o tres o cuatro, o es realmente imposible, pero no solamente hay que contar el alquiler, luego está pues todas las despesas que sumas a ese alquiler, como es la comida, como es la luz, en fin, todo lo que lleva. Realmente es una situación muy, muy dramática. Y no solamente es aquí a la ciudad, que es una de las ciudades que el alquiler es altísimo, sino a tot arreu, ¿no? Que uh-huh. El país pues sufre de que hay poco y hay mucha demanda. Antes los hijos aún estaban un poco más, ¿no? con los padres o se podían independizar. Es que ahora tienen que estar con nosotros o realmente marcharse y marcharse fuera. Pero es que marcharse fuera es más barato que quedarse aquí. Es que esto es lo realmente dramático. Sí que es verdad que a mí, con los impuestos que pagamos, que son una barbaridad, a mí que se hagan estas políticas de pues bueno, lo que ha comentado el compañero, ¿no? De suelo, de recalificación, de ayudas, a mí me parece absolutamente extraordinario, pero que realmente lleguen. Pero, por ejemplo, a mi hija, que se ha independizado con su pareja, que ha tenido una suerte inmensa, pero que tiene un sueldo correcto, bien, ya le va justito, ella al final es lo que dice, yo voy justa, y no puedo hacer grandes dispendios porque si no, no me llega, ¿no? Pero claro, ella no puede acceder a las ayudas que el gobierno está dando, no puede acceder. Uh-huh. Entonces dices, ¿dónde está, no? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cómo hacer ese equilibrio? ¿Cómo acceder a esas ayudas? Y no te estoy hablando de sueldos estratosféricos, ¿eh? De un sueldo correcto.
Jordi.
Bueno, estic bastant d'acord en tot el que s'ha dit, per tant, el titular, l'últim, és difícil, no? Però per complementar algunes coses que s'han dit, diria que efectivament la problemàtica de l'habitatge no és només de Sant Cugat, té sobretot una dinàmica metropolitana, ja no només, perquè en zones d'estiueig les segones residències estan fent que la població local tinga molt difícil poder-se emancipar, sobretot la gent jove, i fins i tot en zones d'interior, on això de buscar pobles, ai, mira que mono que és, però després ningú treballa als camps i es queixem de que hi ha incendis i aquestes coses, no?
Exacte.
Per tant, és una mirada que s'escapa només de Sant Cugat, però que sí que és cert que, tot i ser sobretot metropolitana, Sant Cugat té una situació més complicada. Per tant, es podria dir que és un mercat tensionat i més tensionat encara a la nostra ciutat. I l'altra, en quant a aquesta mirada de l'habitatge com a oferta i demanda, que és la que hem de tindre mentre l'habitatge siga també un bé de mercat, no? I el problema no és que no hi hagi oferta, és que l'oferta està alterada en funció de la voluntat dels grans tenidors, i en això estic molt d'acord amb el que deia l'Àlvar, no? Si tenim grans tenidors que acumulen molts pisos buits i aquests pisos no es posen ni a la venda, ni en lloguer, ni a un lloguer assequible, el que ens trobem és que no és que falten pisos, és que qui té els pisos no els vol posar a disposició del seu ús que hauria de ser, i acaben convertint-se en pisos només per a invertir o per a que vinguin gent de l'estranger que tenen un sou més alt i per tant es lloguen molt més alt, i això acaba evidentment afectant molt negativament a tota la gent que tenint un sou no estratosfèric però correcte, ja no parlem de la gent que té sous baixos, és que no pot accedir a l'habitatge, i en Sant Cugat això és especialment dramàtic.
De l'anunci que ha fet Salvador Illa, què en penseu? Creieu que és factible aquest pla en una legislatura i a 6 anys fer aquesta construcció de 50.000 habitatges, tenint en compte, i ho apuntava l'Àlvar, que una de les problemàtiques és el sòl públic? Si parlem de Sant Cugat, sòl públic per fer habitatge no en queda, no? Hi ha la projecció a Can Ametller, però en el que vindria a ser en les àrees on estan ja construïda la ciutat, no hi ha sòl públic per fer habitatge. És factible fer aquestes construccions? Sé que Salvador Illa parla en nom del govern de la Generalitat, per tant parla en clau de país, però a nosaltres com ens afecta? Quina repercussió pot tenir això a Sant Cugat? Té camí o no en té?
Hem de creure que sigui possible. Almenys jo des del sentiment, no des del mercat, sinó des del sentiment, haig de creure, i la meva obligació és creure que és factible fer-ho això. I per tant, anem a dir, per això està la política. Per fer això, per intentar, anem a dir, fer les lleis corresponents perquè pugui ser factible això. Però la política tampoc pot oblidar el mercat. Perquè si tu mateixa, si nosaltres tenim un pis que l'hem comprat durant molts anys i és una segona vivenda, i llavors doncs ens retirem aquesta segona vivenda, la posem per intentar tenir un sol, vull dir, aquestes coses existeixen, això està en mans del mercat, diríem, no? Jo diria que hem de creure que realment no és possible, i llavors també hi ha una cosa que és molt important, que les lleis no solament les fa la Generalitat, sinó també les fa el govern central, i el govern central també, el que digui el govern central també teòricament ens afectarà també en el tema de la Generalitat. Per tant, jo vull ser...
La Unió Europea també, de fet, eh?
També, o sigui, jo vull ser optimista en aquest aspecte, perquè, esclar, no em queda més remei.
Mira, abans heu posat també sobre la taula, no?, en la bona fe, una bona fe que no té el mercat i que tu deies que sí que tenien les persones, i explicaves el cas del sindicat de llogateres, no? De fet, no són només els sindicats i la societat civil qui ha picat el crustó a les administracions, també ho ha fet el Banc d'Espanya amb un informe que posa sobre la taula que el 40% de les llars de tot l'Estat fan un sobreesforç per pagar el lloguer, i diu que la llei d'habitatge s'ha fet ràpid i s'ha fet malament, no? No crec que el Banc d'Espanya sigui sospitós de ser massa revolucionari, però també és significatiu de a quin nivell està la crisi habitacional si el mateix Banc d'Espanya pica la cresta, per dir d'alguna manera, al govern i insta a treballar. També és veritat que això es fa perquè això va en detriment del consum d'aquestes famílies, no? Però...
Jo només un apunt. Jo recordo quan era jove que ens deien sempre des del departament de la universitat, d'economia, ha de tenir en compte un 33% per la vivenda, un 36% pel menjar i un 33% per la salut. Vull dir, aquesta cosa tan senzilla, que després evidentment són matisos, però hem d'intentar. Aquí en aquest moment estem amb un 45% del sou, i l'altre dia vaig llegir una notícia que deia que Sant Cugat era una ciutat rica, que hi havia que el PIB, sembla que estava, són 67 o 68 mil per habitant, no? 68 mil euros per habitant.
Però és que no parlem de les desviacions quan parlem a vegades d'estadística.
Sí, però diu rica, i clar, 68 mil euros són, que crec que són bruts això, són 3.000 euros al mes, aproximadament.
Una mica més, sí. Sí.
3.000 euros aproximadament al mes. D'aquestes 1.000, treure-li la rendibilitat. O sigui que teòricament estem parlant del líquid de 2.200 euros, una cosa així, al mes. D'aquests, jo diria
més
que...
Més de 3.000. Si no m'equivoco, amb un sou brut de 68.000, el sou net en 14 pagues crec que supera els 3.000, però no ens discutirem.
Però estem parlant que això no és una ciutat rica. És una ciutat de classe mitja.
Comparada amb la resta.
Comparada amb la resta sí,
és
però
rica.
Sí, però la notícia és que era rica. Llavors has de tenir en compte que això és de la classe mitja, perquè els rics evidentment doncs ja se'n van pels núvols, no? I per tant, d'això a pagar quasi 1.200 euros de lloguer, que és el que val aquí,
1.400.
Són quasi un 40% i pico, és clar. Ja només la gent que teòricament és de la classe mitja paga quasi un 45%. Per tant, això no és aguantable.
ningú es fa ric treballant, i jo crec que el que està passant-nos ara és que, o sigui, fins ara, no? Fins fa molts anys, perquè ja fa anys que ha canviat la dinàmica, no? Qui es feia ric era, fent una anàlisi així, no, un poc marxista, no? Era qui tenia la propietat dels mitjans de producció. Sí, sí. Ja està. Per tant, d'on treia la seva riquera era de la plusvàlua dels seus treballadors. Qüestionable, no? Es van fer revolucions al respecte, però en qualsevol cas, l'origen de la riquesa era aquest. Allò de que els empresaris generen riquesa és una de les mentides que més gràcia em fa quan les expliquen, perquè si no tinguin els treballadors no en generaria ni un euro. En canvi, ara el que estem veient és que la riquesa d'aquestes persones, en molts casos, no està venint del plus treball, no està venint d'una activitat econòmica, sinó està venint d'una activitat especulativa, com és tindre un pis, que jo en tot cas faig una miqueta de manteniment, no dona feina a ningú, no és un plus treball, simplement posar-li una capa de pintura i quan cal canviar el terra, en un poc de sort, perquè moltes vegades trobes cada pis de lloguer que dius, carinyo, no heu tocat este pis des de l'any 80. Llavors, estan aprofitant-se d'una lògica purament especulativa, és a dir, l'única cosa que marca el preu d'aquell habitatge no és quina inversió s'ha fet en aquell pis, sinó és en quina situació està el mercat. I això podríem parlar,
especulació.
I això és comparable en bitcoins, en invertir en borsa, diguem. És una fluctuació de mercat. I això és el que crec que potser se'ns escapa una mica, no? Fins ara havíem sigut capaços de regular com es feia la riquesa a nivell estatal mitjançant convenis col·lectius, lleis que regulaven com havia de ser el treball, si pujàvem o no el sou mínim interprofessional, però ara o comencem a regular tota la part que és de mercat d'habitatge, que és com ara s'està generant aquesta riquesa desigual, no? O si no estarem tota l'estona al mateix lloc. I aquí, evidentment, després venen mil propostes d'actuació. Algunes directament és treure el mercat l'habitatge del mercat, que a veure com ho fas, també em pregunto jo això com es fa, i una altra és molt més socialdemòcrata, no? Que és una regulació de preus, un no sé què, i alhora moltes vegades topa amb poders fàctics que t'ho impedeixen, que poden judicialitzar coses, i si no està molt ben fet encara tomben aquella llei o l'article no sé què, que és el que interessa que tomben, no? I, hòstia, és que és molt complicat d'actuar.
Sí, perquè estem amb la cultura de la propietat. Sí, venim de la cultura de la propietat. O sigui, abans, recordo la meva, quan era jove era tot lloguer, vull dir, després va venir la cultura de la propietat. Mm. I a partir d'aquesta cultura de la propietat, ara tirar enrere, i que siguem de la cultura del lloguer, però
ja,
costa.
Però això ve de lluny, perquè hi havia un ministre Franco que deia que era un país de propietaris i no de proletarios.
Sí, tal cual. A mí lo que también más me preocupa es que cuando dicen, bueno, vamos a recalificar el suelo, vamos a hacer tantas viviendas, que está muy bien. Ojo, los fondos de inversión están al acecho. ¿Por qué? Por lo que ha comentado el compañero, al final es un tema especulativo. Entonces, bueno, hay una necesidad y como la necesidad es imperiosa, al final tienes que claudicar con el precio no de mercado, sino muy por encima de mercado, y estas empresas, esas sí que no tienen alma, ninguna, porque ellos y ellas
rentabilidad
al 100%, y le da exactamente igual el resto de la población, porque ellos ya tienen sus viviendas más que asegurada y su futuro más que asegurado. Entonces, a mí esto me preocupa muchísimo, que realmente no haya una regulación real en que las cosas se hagan bien, porque si estamos hablando también de viviendas o de habitacha social, la habitacha social tiene que no se esté construyendo mala, o sea, con unos materiales que luego, que como se ha visto y se palpa, y aquí también ha pasado a San Cugat, que luego no es que se estén cayendo
los pisos,
pero tiene unos problemas estructurales espectaculares. Entonces, bueno, vamos a ver cómo queremos construir y de qué manera construir, porque esas empresas les va a dar exactamente igual, no te van a poner el ladrillo mejor, no, pero dentro del peor y del mejor hay un medio, y en ese medio es donde van a intentar rascar hasta aquí. Entonces, bueno, vamos a ver. Y hay otro tema que también me preocupa. Dices, bueno, muy bien, en estos 4 años o en estos 5 años quiero hacer estas viviendas. ¿Qué va a pasar si luego hay un cambio político? Porque aquí tenemos la moda de que cada vez que cambia el gobierno, pues bueno, pues todo lo que ha hecho el anterior como que no sirve, como que no vale. Entonces, bueno, nos vamos a volver a enredar en este garimatías de político. Entonces, al final, ¿quiénes son los perjudicados? La ciudadanía, que son la que de verdad al 100% paga los impuestos. Entonces vamos a ser un poquito serios ya.
En matèria de legislació hi ha molt camí per recórrer. Crec que és el repte almenys més immediat que tenim en qüestió d'habitatge, però ara ho apuntàveu. Com es fa? Si separem el mercat de l'habitatge en compra i en lloguer, en tots dos sectors hi ha una manca d'oferta en aquests moments. Això fa que els preus, com lluita un ciutadà amb un fons amb un fons voltor a l'hora d'accedir a l'habitatge, no? Mm. Com regulem això perquè hi hagi no igualtat de possibilitats, perquè em sembla impossible, però perquè no hi hagi aquesta diferència, com hi accedim?
Home, jo crec que s'està intentant. Jo vull ser positiu, clar, si ens tirem pedres sobre el nostre terrat, malament. Jo diria que hauríem d'intentar, doncs, veure com es pot gestionar això, i s'està intentant fer una legislació que, evidentment, doncs, controli tot aquest sistema, que és molt complicat. És molt complicat, o sigui, és que la política és molt difícil. Tothom es presenta a fer de política i la política és molt difícil, és complicada. Doncs la seva obligació, l'obligació de la política és posar unes lleis la qual reguli, anem a dir, l'accés, diríem, de cobdícia. I el problema és que tots, nosaltres inclòs, la cobdícia està a flor de pell.
És intrinsecar la...
No, vull dir, la cobdícia en el sentit que moltes vegades això és un pecat capital, no? El capital de la cobdícia existeix i per tant doncs això s'educa moltes vegades des del punt de vista cultural, i aquesta cobdícia té que tenir uns límits, i a partir d'aquí doncs veure de quina manera doncs es pot regular. Des del punt de vista personal és molt difícil, cada un té la seva problemàtica, cada un té les seves necessitats, cada un té les seves prioritats. Hi ha gent que té prioritats per la vivenda, hi ha gent que no té prioritats per la vivenda i té prioritats per la cultura, coses d'aquestes. Vull dir, aquestes prioritats, evidentment, doncs, són les que marquen una miqueta el destí de cada una de les famílies.
Moltes vegades, quan volem millorar algun aspecte de la nostra societat o de les nostres polítiques o de les nostres lleis, el que fem és emmirallar-nos en altres espais, en altres ciutats, en altres països on les coses funcionen millor, no? Buscar un exemple en el qual emmirallar-nos per millorar la nostra legislació.
Àustria,
per exemple, hi ha molta vivenda pública. A més,
que
no es gatitza, és a dir, no es construeix tota la protecció oficial en blocs com es fa en aquest país, sinó que s'intercala una mica, sí. Sí, és veritat, sinó que es va repartint en format de pisos, i ahir era notícia, per exemple, que a Brussel·les es va requisar per primera vegada una casa buida per posar-la en lloguer social.
Bueno.
A la Bèlgica, quan fa 12 mesos o més que un habitatge és buit, el govern té la potestat, acordant-ho o no amb la propietat, de convertir allò en un pis amb lloguer social. Creieu que això podria arribar a Catalunya, a Espanya?
Jo crec que ha d'haver molts mecanismes paral·lels, perquè un sol no serà la solució. Llavors, un és precisament sancionar i fins i tot expropiar a pisos que estan buits. És a dir,
aquell, no? Pisos sense gent i gent sense cases.
Exacte, i això que es pot utilitzar com a pis social, i és una mesura especialment útil en zones que ja estan urbanament consolidades, perquè Sant Cugat, a nivell d'un nou creixement, pot fer alguna cosa, però comencem a transformar el que tenim en el centre o és que no tindrem prou. Per tant, s'han de transformar d'aquestes maneres. Mesures de densificació. Sobre la taula, en Sant Cugat, hi ha una proposta en el marc del debat del pla urbanístic metropolità, el pla director urbanístic metropolità, que el que preveu és donar l'opció de dividir cases unifamiliars en dos o tres habitatges, de manera que fas una densificació sense canviar l'estructura de l'habitatge, si és possible incloure-les. O sigui, hi ha mesures
de propietat horitzontal, això es diu, em sembla, o alguna cosa així.
Sí, el que passa és que és veure com es vincula que el nou habitatge generat no puga respondre a una lògica especulativa de mercat, que estiga necessàriament en una borsa de lloguer social o alguna fórmula que permeta que al final aquest nou habitatge que generes no siga seguir encarint el mercat, no? Per tant, hi ha mesures d'intervenció que poden ser útils. Quan es fa una promoció nova, pues reservar el 30%, però això ha de ser obligatori, perquè és que si no...
Si deixem a mans dels promotors...
Exacte. Per tant, hi ha mesures d'intervenció així de petita escala que són interessants. Hi ha altres, potser una miqueta més estructurals i que tarden molts anys a arribar, no? Però anar fent mossegades al mercat en el moment que el sòl públic és poc, l'única forma que tens és anar quedant-te pisos de mercat o sòls de mercat. Una via possible és fomentar el cooperativisme d'habitatge, perquè la cooperativa no respon a una lògica especulativa, sinó al cost de la inversió inicial i a l'amortització d'aquell préstec i dels manteniments del... Si això comencem a fer-ho de forma massiva i fent-ho en sòl privat, no en sòl públic, anirem fent a poc mossegades al mercat, i encara que allò serà privat perquè serà una cooperativa, no és un privat especulatiu, no? I per tant sí que pot acabar afectant el preu de l'habitatge en general. O sigui, hi ha moltes mesures que s'han de complementar. Quin és el problema ara? Que com ja ho tenim així, com ja estem en meitat de la crisi, no tenim temps a fer mesures a llarg termini, o podem començar-les, però no seran eficaces fins d'ací 20-30 anys, no ho sé. I quan ens fan aquests anuncis de 50.000 habitatges, a mi és que m'agafa el riure, perquè tots els que han fet seguiment de temes urbanístics en l'Ajuntament saben que posar el calendari a una cosa urbanística és
no complir-la.
Sí. Perquè té una tramitació molt complexa. Dubte que la Generalitat tinga ubicats el lloc suficient per fer 50.000 habitatges en què la promoció pot començar en menys de 2 anys. Perquè mentre fas la tramitació urbanística, algú et pot presentar un recurs, no sé, quin percentatge d'aquests 50.000 realment ara ja quasi que es podria començar a construir? M'imagino que molt poc. Més inversió, comprarà. Licitació... Bueno, clar.
Seguim en la casella de salida.
Comprant els grans tenidors.
Sí,
comprin els grans tenidors i que llavors... El que passa és que això és, evidentment, un problema econòmic molt important.
Sí.
I per tant, allà, doncs, és l'única manera. És que jo penso que l'única manera és anar directament als grans tenidors. Sí. Perquè si no, no serà, serà viable, perquè no hi ha prou sol públic ni sol privat que te'l deixin preferir.
I allò del Banco Malo i el rescate, que sí, cap sí. d'aixos pisos és nostre, si sí. s'han pagat 3 voltes, sí, és que sí. clar, és que també voltes...
No, no, és complicat, eh? No és senzill. Però bueno, hem d'intentar allò que deia l'Arcadi Oliveres moltes vegades, hem de tenir esperança. Jo sempre dic...
No serem nosaltres que li portarem al contrari a Arcadi Oliveres.
I sempre dic que el Joan Oliver té un poema que diu «Deixo l'esperança enrere». Però la fe em vol seguir.
Sí,
però la fe.
Porque además no solamente es construir, sino luego está todo lo que viene alrededor de esa construcción, es decir, los equipamientos, los colegios, las tiendas, los locales, que sea una zona realmente habitable. O sea, no es tener un aislamiento, una casa ahí, un bloque de pisos ahí y ahí me quedo, ¿no? Y como se hacía antes, ahí te he colocado. No, sino que también luego hay una infraestructura y luego tiene que llegar unos autobuses, tienen que llegar una serie de medios, porque, bueno, no todo el mundo se puede permitir el tener coche y ahora cada vez más el transporte público, si se aboga además por esta parte verde, ¿no? Pues tenemos que facilitar. Entonces, claro, no es llegar, recalifico, plantifico, hago, es que son muchas cosas.
Uh-huh. Hi ha un altre anunci que ha fet en aquest cas el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb aquesta renovació del bo del lloguer per a joves. Creieu que aquestes mesures tenen impacte real en el preu del mercat o són diners que al final acabaran en gran part, com diuen des dels sindicats de llogaters i les plataformes d'habitatge, a mans de grans tenidors?
Tal qual.
La veritat és que no ho sé. Suposo que, vull dir,
No és la primera vegada, no, que es fan aquests...
Suposo que el govern central tenen grups d'assessors econòmics i financers que han valorat totes aquestes coses, espero. Però clar, si només és pels grans tenidors...
Qui forma part d'estos grups? No? Si són els
per això t'estic dient...
Jo poca fe tengo, ja te digo, que... mi hija...
No, els lobbies existeixen. No. Jo me'n recordo una vegada amb la Universitat de La Pau que vam tenir una xerrada amb un economista de dir, no, si els lobbies existeixen. A Europa hi ha quasi 100.000 persones dedicades a fer de lobbies. ONGs incloses, eh? O sigui, hi ha lobbies de tota mena, eh? Però farmacèutiques, temes... Hi ha una quantitat de gent que els hi fa les lleis en els polítics, perquè els polítics no tenen capacitat de personal, i els hi fan les lleis ells i els hi posen sobre la taula per intentar anar. Arriba un moment que dius, és que l'administració per controlar tot ha de ser molt cara. I llavors, clar, hi ha empreses privades que evidentment tenen els diferents lobbies per poder, doncs, convèncer el polític de torn per poder fer coses. És complicat, no sé, no és fàcil, eh?
No. Això dels lobbies em recorda a una sèrie que abans estava en Filmin, no sé si encara està, que es diu Parliament, que sí. és sobre el Parlament Europeu, sí. és boníssima, com retrata el tema dels lobbies.
Sí, sí.
Bueno, però en tot cas, clar, el problema de la mesura que es proposa, jo tampoc la vull menys tindre de partida, perquè a la gent que s'hi pugui acollir li ha salvat
sí.
el cul.
Sí,
el
sí.
problema és com es regula això a llarg termini, perquè si al final aquests diners que reben els que tenen un contracte de lloguer acaba fent que després li pugen el lloguer, el preu equivalent a aquell ajut, no té cap sentit.
No té cap sentit.
No? Per tant, s'haurien de prendre 3 mesures. Ara, si aquesta mesura es pren com a cosa puntual, que ja no és puntual perquè és la segona volta, no? però es fa com a cosa puntual i a més es fa en contextos de zones de mercat tens on no pots pujar el preu del lloguer perquè t'has de complir la llei d'habitatge i tal, bueno, és un pedaç, perquè és un pedaç i serà un pedaç sempre, però és menys greu que si directament, és que si no, que li ho ingressin directament al propietari i ja està.
Tal qual.
En tot cas, a Sant Cugat és difícil beneficiar-se d'aquesta ajuda perquè això requereix que els pisos costin menys de 900 euros, tot i que hi ha excepcions.
És que hi ha una altra cosa.
És que aquí no hi ha.
Hi ha una altra cosa que s'està parlant ara bastant, també, que és que la gent que tenim, m'incloc, un lloguer per baix de la mitjana, generalment és perquè tenim alguna espècie de trampa. Jo tinc un pis que té cuina, però formalment és una habitació, perquè no s'ha fet la divisió horitzontal. Qui lloga per habitacions, encara que és un pis, no pot accedir a depèn de quines ajudes, tampoc. Per tant, clar, és que està tan malament.
Estàs com atrapat, no?
Està tan malament tot.
Feta la llei, feta la trampa.
Exacte. O igual passen els lloguers temporals, que és un altre tema que s'ha parlat ara molt.
Sí, 40% del mercat a Barcelona és de lloguer temporal.
Clar, bueno, sí. És menos d'un any, per lo tanto, no estan regulados ni tienen esta regulación del tope, o sea, no estan topados.
Potser sí, claro. Que és veritat això que deia el Banc d'Espanya, no? Que la llei s'ha fet potser massa ràpid i que té, sí, massa escletxes, per dir d'alguna manera, que aquests fons d'inversió i aquests grans tenidors tenen els mitjans per trobar-les.
Pues assessores hay, que decidir cobren un dinerito.
Catalunya va fer una llei d'habitatge que després va tombar parcialment al Tribunal Constitucional, i la llei espanyola va agafar moltes referències de la llei catalana. I el sindicat de llogateres hi advertia, estan rebaixant moltes de les expectatives que tenia la llei catalana, que tampoc era perfecta, però és que a més estem anant cap enrere.
A la baixa i no a l'alça. I el model cooperat...
El que hem d'anar enrere és amb el tema del creixement. El Carlos Taibo, el nostre amic Carlos Taibo, dir que això, que el decreixement és molt important, i això, el decreixement és un tema bàsicament cultural, no tan sols econòmic, i canviar totes aquestes dinàmiques
energètic.
Totes aquestes dinàmiques, diríem, de creixement, com per exemple cotxes elèctrics, no sé què, que això és una trampa, que no sé què, esclar, és que arriba un moment que dius, estem, hi ha un món que estem tirant cap endavant, el creixement el veiem com una cosa de futur, i llavors el decreixement és el que d'alguna manera manarà durant, i això, si no es fan unes lleis concretes, serà molt difícil tenir aquesta cultura del decreixement.
Doncs ens quedem amb... Jo em quedo amb l'optimisme de l'Àlvar, que sempre està bé, amb l'esperança de, amb l'esperança de l'Arcadi, també, però sí que és veritat que tenim reptes molt seriosos per davant en matèria d'habitatge, sí senyor. En tot cas, esperem que les institucions, que és la seva feina, facin feina.
Això és.
I que l'accés a l'habitatge no sigui una quimera, com és a dia d'avui per molts veïns i veïnes d'aquesta ciutat i del país en general.
Sí, però no solament les institucions, sinó el ciutadà, que estem en l'època del deure, no dels drets. Jo sempre dic que en aquests moments els drets s'han aconseguit bastant, però els deures també del ciutadà també és important. També és important, és un factor que d'alguna manera hem de ser conscients que nosaltres mateixos hem d'actuar d'una manera responsable.
Doncs ara sí, ens acomiadem. Àlvar, Mònica, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia del Faves Comptades. A vosaltres us convido a seguir connectats al 91.5 FM i a cugat.cat/directe, perquè tenim més temes. Fins les 12 del migdia parlarem de salut, parlarem de moltes coses que segur que us són interessants. Moltíssimes gràcies a tots tres.
Vinga, gràcies.
Gràcies, adeu.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet.
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
A Quida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita Quida.es i truca'ns sense compromís. A Quida, cuidar-se s'escriu amb Q.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
Fa 65 anys que la canalla de Sant Cugat s'organitza per parelles per participar un cop l'any a la marxa infantil. Tota una tradició santcugatenca que uneix naturalesa, excursionisme i competició. A 3 dies de la gran cita, avui hem convidat el president del Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora, Joan Bel. Molt bon dia, Joan.
Bon dia, Carme.
I també ens acompanya el coordinador de la iniciativa, l'Oliver Giral. Oliver, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, jo m'imagino que la pregunta que es fa a tothom quan s'acosta el dia de la marxa és ploure o no ploure?
És bona, aquesta, sí,
aquesta
sí.
Aquesta és la pregunta
sí,
del milió, no?
Exacte. Ja fa dies que ho estem controlant i mirant, i en principi la previsió és de que farà bon temps i farà bon dia, no hi haurà pluja, en principi sembla ser.
Està controlat, Oliver?
Sí, exactament el que explica en Joan. Sembla que la previsió serà favorable i no ens plourà. Tot i així, voldria dir que si plogués una mica o s'escapessin 4 gotes, faríem la marxa amb normalitat, ja que informem a totes les famílies que, per si de cas, els infants han de portar a la motxilla un impermeable en cas que hi hagi una mica de pluja. I només en la situació excepcional que hi hagués una tempesta forta, llavors en aquest cas sí que les obres anul·larien, però bueno, sembla ser que aquest escenari no hauria de passar, almenys per les previsions que hi ha ara mateix.
Molt bé, doncs important aquest avís perquè vagin preparats, amb un impermeable per si de cas. Perquè m'imagino que és molt complicat quan es posa en marxa una maquinària com la marxa infantil de regularitat, en què es mobilitza tanta gent, ja no només de l'organització, sinó també de la ciutadania. És complicat fer canvis d'última hora, no, Oliver?
Molt complicat, perquè és una organització molt complexa, com bé has dit, i som molts actors que hem d'intentar vetllar perquè, sobretot, la marxa i el seu desenvolupament es faci amb seguretat. Aleshores, clar, tots els canvis d'última hora generen problemes, però intentem que siguin els mínims.
Abans, per cert, se celebrava la primavera, Joan, no? I es va fer un canvi de data precisament per aquestes...
Sí, justament per aquesta inseguretat amb el temps. Es va pensar que ara a la tardor doncs aniria millor, que el temps era com més estable, no era tan insegur com a la primavera, i en un moment determinat es va decidir canviar a la tardor, i ara en aquest moment no hi ha cap altra previsió de canvi. Vull dir que estem bastant contents amb com ha anat aquests darrers anys.
Abans parlàvem de la feinada que suposa organitzar una marxa de regularitat infantil. Quantes persones hi participen en la jornada de diumenge? Quantes mobilitzeu només d'organització?
Això t'ho pot dir millor l'Oli, que està...
Sí. D'infants estarem al voltant de les 1.100 i poc parelles, per tant, gairebé 2.300 infants. Que estaran fent el recorregut entre les 9 i les 2 del migdia, aproximadament unes 5 hores. Lògicament, si no recorregut, un infant no està 5 hores, no està aproximadament 3, però des que comencen a sortir fins que els primers, fins que arriben els últims, passen aproximadament unes 5 hores. I això de mitjans interns, que són persones voluntàries del Club Muntanyenc, estem parlant del voltant de 160 persones voluntàries, i després tenim tots els mitjans externs, que són policia local, protecció civil, voluntaris de protecció civil, ADF, Creu Roja... Estem parlant d'una trentena més de persones. Per tant, gairebé ens estem anant al voltant d'unes 190 persones.
190 persones. Fins a quina edat poden participar a la marxa infantil? Ho dic perquè tenim un públic que no sé si està amb la possibilitat de participar o no. És que tenim visita escolar avui, Oliver.
Fins al...
El Joan està veient els alumnes de l'escola Joan Maragall. Sí, fins a quina edat?
Fins als 12.
Fins als 12. Quina edat tenen els que ens visiten?
7, doncs.
Són de 6è, l'últim any. O sigui que...
7 a 12.
Sí.
Els 7 a 12, per tant, si tenen 7 anys...
Sí que podrien.
En principi, sí.
Sí que podrien, sí. No, són de 6è que tenen 12 anys, per tant, sí que podrien participar, sí? Insistim en el tema de l'organització. Quines són les tasques que s'han de fer des de l'organització? És a dir, tots aquests voluntaris que teniu, quines tasques fan?
Oliver.
Sí. Aviam, us explico, són moltes tasques. Nosaltres el que fem és, amb temps, intentem organitzar i coordinar tots aquests equips de voluntaris, i aleshores tenim diferents tasques. Hi ha lògicament una tasca d'organització i coordinació de l'esdeveniment que es comença a preparar quan acaba la marxa de l'any anterior. O sigui, estem treballant durant tot un any per aquest esdeveniment, i després, concretament el dia de la marxa, hi ha diferents equips. Hi ha controls, persones voluntàries al control de sortida i arribada, amb diferents equips de treball. Després hi ha persones de control de marxa que caminen amb els infants per donar suport per qualsevol incidència. Després tenim controls de cruïlles, que són persones que estan estàticament en cruïlles determinades per donar suport també. I finalment tenim controls de pas. En aquests controls de pas es fa el marcatge i la lectura del xip per tenir els temps de regularitat de cada parella. Déu-n'hi-do, i totes aquestes paraules que us hem dit estan repartides entre, tots aquests grups de,
aquestes
de voluntaris.
Aquestes serien les principals, no? Les més...
Sí.
Les que necessiteu més gent. El límit de participants, dèiem, està fixat en les 1.000 parelles. Joan, què és el que us va fer limitar la participació?
Bé,
i en quin moment?
Ha estat el propi parc el que en un moment determinat doncs, ha fet una recomanació i indicació de que determinades activitats al Parc Natural de Collserola doncs, no podien sobrepassar un nombre determinat. Vull dir que ha estat el propi consorci el que ens ha impedit, recomanat que no passéssim això de les 1.100 parelles. No? I això és una recomanació no només per la marxa infantil, que és la més multitudinària de totes, sinó per qualsevol activitat que facin al parc. La idea és una idea de protecció del parc i de que no es deteriori més del que pugui estar ja.
Parlem, per exemple, del paper dels pares. El paper dels pares també ha canviat al llarg dels anys.
Sí.
Abans els pares no anaven a la marxa, o com a molt es trobaven allà on es feia el dinar poca
exacte.
Cosa més, però sí. És que... va arribar el punt que els pares eren pràcticament l'ombra de les parelles,
yeah.
No? I això també era una mica un inconvenient.
Sí, realment els pares no haurien d'intervenir en res absolutament a la marxa, vull dir, simplement portar els seus fills al punt de sortida i recollir-los quan arribin. Vull dir que lo ideal és això, lo ideal és que no estiguin pel mig, vull dir que no interfereixin els moviments habituals de la marxa. La marxa, com diu l'Oliver, està molt ben controlada, hi ha un munt de voluntaris que fan totes aquestes tasques de control i de suport als nens. Qualsevol incidència que hi ha un centre de reclutament, perquè està tot molt controlat, per tant els pares han d'estar absolutament tranquils amb els seus fills de que tot anirà bé, i que en cas que hi hagués algun petit incident seran els primers en assabentar-se, és a dir, que no cal que estiguin a sobre dels nens.
L'edició d'enguany coincideix amb el 250 aniversari del Pidanxandri, un dels protagonistes indiscutibles del recorregut de la marxa. Es commemorarà d'alguna manera especial aquest aniversari?
De fet, ja s'ha estat commemorant durant tot l'any, el 250 aniversari. El Club Muntanyenc ha participat en diverses activitats coordinades amb l'Ajuntament de Sant Cugat, i la marxa infantil d'aquest any està específicament dedicada als 250 anys del Pi d'en Xandri. Vull dir, el Pi estarà present amb tota la marxa, des de la sortida a l'arribada, al control de pas que es fa allà al Pi d'en Xandri, etc, etc. Vull dir que tota l'activitat està específicament dedicada al Pi d'en Xandri, als seus 250 anys.
Una altra de les particularitats de la marxa és la quantitat de premis i obsequis que reben els participants. Oliver, és fàcil trobar patrocinadors i col·laboradors per la marxa?
La veritat és que no és fàcil. Tenim també un equip de persones que està treballant justament amb això, i cada any ens costa més trobar patrocinadors que vulguin col·laborar amb l'entrega de premis. Normalment fèiem entrega de premis fins als 80 primers classificats. Aquest any, com a novetat, ho escurçarem perquè cada cop costa més trobar sobretot entitats, empreses o comerços que vulguin col·laborar, i des d'aquí també fem una crida que si hi ha hagut algun comerç que alguns anys havien col·laborat amb els premis de la marxa i volen fer-ho, que es posin en contacte amb el Club Muntanyenc i els facilitarem el que han de fer per poder col·laborar amb aquesta entrega de premis. Tot i això, segurament aquest any farem una entrega de premis, potser no com la dels altres anys, però intentarem arribar als 50 o 60 primers classificats, segur.
Hem de dir que una altra de les tradicions és que el lliurament de premis es fa un dia després de la marxa, sí. Que no té res a veure amb la celebració el mateix dia d'aquesta prova, sinó que hi ha una data específica per al lliurament de premis. Ja la teniu fixada?
Sí, Oliver.
Sí, sí? Tenim fixada la data d'entrega de premis per al dissabte 9 de novembre, pel matí. concretament a les 9 del matí a la plaça de l'OM. Aleshores ho anunciarem a tots els mitjans de comunicació i a la pàgina web del Club Montanyenc també, perquè totes les parelles que entrin dins d'aquesta classificació de guanyadores i que obtinguin premi puguin venir a l'esdeveniment i els fem entrega dels premis que donarem. A més, en aquest acte que farem el dissabte 9 de novembre, fem també l'entrega d'un xec amb l'euro solidari de donació que es fa a totes les edicions de la Marxa Infantil, que aquest any, aquest donatiu va per l'atletisme adaptat de la secció d'atletisme del Club Montanyenc, que fan moltíssima feina promovent aquesta activitat. No sé si Joan vol explicar alguna cosa més d'això, que és, penso que és important també.
Sí, a mi em sembla que és molt important, perquè l'atletisme adaptat al club doncs ja fa uns quants anys que està molt assentat, diguéssim, a més ha anat creixent, i per tant qualsevol aportació econòmica en aquest sentit doncs és molt positiva, perquè és un grup que va augmentant també la seva complexitat i necessita suport econòmic, perquè té uns requeriments, diguéssim, molt, molt especials i molt específics en aquest sentit. Per tant, benvingut a aquest euro solidari de la Marxa Infantil cap a l'adaptat del Club Montanyenc.
Per cert, que aquest donatiu que es fa amb la inscripció és, sempre varia el seu destinatari?
Sí, cada any varia. Cada any té un destinatari diferent, destinatari que el decideix la coordinadora de la Marxa Infantil.
Parlant dels premis, fem una mica de marxa enrere. Algú que participi per primera vegada es deu preguntar, i això, com es guanya la marxa? I hem de dir que, a veure, que no es tracta de córrer ni de ser el més ràpid, oi que no?
Sí, és una marxa de regularitat. I això costa de fer-los entendre als nens, perquè tothom té, sobretot els primers, aquell desfici d'arribar al primer. No es tracta d'arribar al primer, es tracta de que hi hagi un equilibri entre tota la marxa, i per tant és un premi de regularitat, és a dir, de temps estables, equilibrats i regulars, com diu la pròpia marxa, és a dir, no s'ha de córrer, no hi ha un primer i un segon, sinó aquesta regularitat és realment lo important. No sé, Oliver, si vols dir algo al respecte.
No, justament el que ha dit el Joan, és una marxa de regularitat, i el més important és que les parelles d'infants siguin regulars durant tot el recorregut. Aleshores, nosaltres la classificació es fa tenint en base diferents premisses, i la més important és el temps de regularitat que nosaltres establim entre cada control de pas, sense tenir en compte els controls de neutralització. Hi ha tres controls que neutralitzem durant uns minuts als infants perquè descansin: el primer perquè esmorzin, el segon perquè descansin 10 minuts i el tercer perquè descansin i puguin beure aigua durant 5 minuts. Aleshores, en total, les neutralitzacions que fem són de 30 minuts. I, per tant, a la resta del recorregut, que aproximadament són unes 2 hores i mitja, han de ser el més regulars possible. Aleshores, les parelles que siguin més regulars durant aquest recorregut entre els diferents controls de pas seran les que quedaran primeres classificades, i les que siguin menys regulars seran les que quedaran més endarrere de la classificació.
Ara us explicaré una anècdota. Encara, oi que se'ls dona el full de control?
Sí.
Perquè...
Bueno, van amb xip, de tota manera.
Ah, mira, han canviat molt els temps. Ho dic perquè jo me'n recordo, quan havia participat a la marxa, hi havia molta gent que precisament controlava el temps entre control i control, anaven fent els seus càlculs. Yeah. Imagineu-vos la situació llavors. Així com ara, sembla que és difícil que entenguin que hi ha d'haver una regularitat entre aquests diferents controls, abans jo recordo que hi havia moltes parelles que anaven perfectament allò controlant...
Sincronitzades,
sí, totalment. I anaven controlant el temps entre control i control, o sigui que feien números, feien càlculs a veure si quadraven el temps que es pensava.
Jo diria que de lo que es tracta és de passar una matinal estupenda, disfrutar de la natura, disfrutar d'aquest ambient magnífic que genera la marxa infantil a Sant Cugat i que implica gairebé a tota la ciutat d'alguna manera, i disfrutar d'aquesta matinal i oblidar-se una mica de quedar o de ser el més regular, és a dir, intentar una mica però no obsessionar-se amb tot això.
Oliver, un últim consell per als participants de la marxa.
Que descansin bé la nit del dissabte, que se'n vagin a dormir ben d'hora, i que el diumenge siguin també ben d'hora, es morgin bé a casa, i que segueixin bé totes les recomanacions que hem donat amb el típic informatiu quan han vingut a recollir el pitrall i la samarreta. Ben calçats, amb sabates adequades per caminar per Collserola, que no siguin sandàlies, que no siguin bambes d'aquestes de sola blanca per estar en pista de tennis o en pista de futbol sala, que siguin calçats adequats per caminar per Collserola, que portin una petita motxilla, amb l'esmorzar, amb una cantimplora i, molt important, impermeable per si s'escapessin quatre gotes.
Molt bé.
Pel que fa als infants i als pares, que estiguin tranquils, que poden seguir l'evolució dels seus fills i filles amb la app de l'Eastrail, introduint el número de pitrall i el nom i cognom dels seus fills, ens podran seguir, podran veure en tot moment en directe en aquesta aplicació per on estan, i quan estiguin a punt d'arribar ja podran estar preparats per rebre'ls a l'arribada de Ramon Barrias.
Molt bé, doncs sembla que ho tenim tot a punt. Ara cal que no ens aixafin la guitarra, que no plogui i es pugui fer la marxa. Donem les gràcies al Joan Bel, el president del Club Muntanyenc Sant Cugat.
Si em permets,
i Loli, molt ràpid, perquè estem ja acabant, No ens queda massa temps.
Agrair la feina, sobretot de l'Oliver, perquè sé que és molt complicat organitzar tot això, i agrair també la feina que ha fet aquests darrers 17 anys Silvano Bendinelli, que ha estat l'últim director abans de l'Oliver.
Perfecte, gràcies al Joan i a l'Oliver, moltíssimes gràcies i molt bon dia als dos.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Gràcies, bon dia.